Tampoc no sigui gegant. Doncs mira, aquest d'aquí és perfecte.
És fàcil decidir-te quan decideixes venir a l'FNAC. Avança les teves compres a l'FNAC i gaudeix fins al 29 de novembre de fins a un 50% de descompte en milers de productes i del preu Black Friday garantit. Tot passa a l'FNAC.
Ara i sempre a taula, productes catalans amb denominació d'origen.
Els millors productes del nostre territori, reconeguts per la Unió Europea per la seva qualitat.
Federació Catalana DOP IGP.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
A LG confiem tant en la qualitat dels nostres mòbils que et donem 5 anys de garantia. Sí, sí, 5 anys de la millor tecnologia coreana. Mòbils LG. Consulta garantia 5anyoslg.es.
Ara més que mai valorem les nostres llars i apreciem el que és tenir un lloc on estar tranquils amb els nostres éssers estimats. Una llar sana que ens permeti afrontar tots els problemes que puguin sorgir. És una prioritat per a Murprotec lluitar per aquest objectiu. Murprotec, pensant més que mai en la salut de la teva llar. Sempre amb tu al 900-102-103 o a murprotec.es. És en Picó qui us ho diu.
Sabies que el càncer de pròstata és el més freqüent entre la població masculina? Evitar la impotència i la incontinència, seqüeles freqüents de la cirurgia radical prostàtica, és l'objectiu del diagnòstic precoç. Tetires Tires disposa de les tècniques d'imatge més avançades per evitar cirurgies innecessàries i establir l'opció terapèutica més adequada. Tetires Tires, precisió diagnòstica per una vida plena. Cetir.com.
Papa, què hi ha per sopar?
Per a molts, la nova realitat és una nevera buida. Quan més ho necessitem, el Gran Recapte no pot recollir els aliments directament. Per això, aquest any, et demanem que col·laboris a granrecapteonline.com o donant virtualment al supermercat. Gran Recapte d'Aliments. Aquest any, si pots, ajuda. A Càcer treballem perquè el negoci dels autònoms no s'aturi. Per això, si tens la nostra assegurança de comerços, et regalem una nova cobertura perquè, si tu o cap dels teus empleats doneu positiu per Covid, rebis una indemnització diària que t'ajudi a continuar. Sol·licita aquesta cobertura i informa-te'n a casercollocomercios.es. Càcer Assegurances.
Hola, Carme, sóc la Maria, la teva mama shopper de Deliverry. Et truco perquè m'has demanat un rap, però veig que avui està millor el llobarro.
A Deliverry, les nostres mama shoppers i papa shoppers seleccionen amb cura els frescos perquè puguis preparar les teves receptes. Rep la compra de les teves botigues d'alimentació a casa teva el mateix dia. Primer enviament gratuït.
Un, dos, tres...
Un de cada cinc menors pateix algun tipus d'abús sexual. Què més et cal saber per ajudar-nos?
Fundació Vicky Bernadet contra l'abús sexual infantil. Fes una donació o fes-te'n soci per la quantitat que vulguis.
Ets capaç de preparar el millor pa sense gluten, sense lactosa i vegà per aquells amics tan especialets. Som capaços de molt per qui ens importa. Per això IKEA t'ho tries des d'on comprar, a la teva botiga, online o a l'app. I si la teva comanda cap en una bossa, te l'enviarem des de 4 euros. Consulta les condicions de cada botiga i de tots els serveis a IKEA.es.
I tu, saps pescador? Hay tantas maneras de disfrutar del pescado. Salvaje, de crianza, congelado o en conserva. Rico, sano, seguro. Tú decides cómo pescar cada día. Gobierno de España.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Domingo! Domingo! Domingo aquí! Domingo! Domingo!
Por favor, señora, déjeme en paz, que no me llamo Domingo, que me llamo José Luis.
Con el gordo de la Primitiva, querrás que siempre sea Domingo, porque tiene un bote mínimo de 5 millones de euros y ahora, además, podrás elegir el número clave de cada apuesta. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Avui, amb el director de La Vanguardia, Jordi Juan, i els periodistes Joan Julivert, Neus Tomàs i Josep Martí. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
Hi haurà un canvi a l'equip de la tertúlia del món a RAC1. Surt Jordi Juan, la tercera de seguida, i entra Mar Poyet. Hola, bon dia, Mar.
Bon dia, què tal, com esteu?
Des de precisament des del judici de l'Audiència Nacional que hi ha en aquests moments. Jordi ha marxat d'altres coses perquè actors i festejos dels 50.000...
Bueno, molts festejos no gaire, perquè això de la pandèmia, la veritat...
És un desastre. Escolta, em veus els números? Tens alguna dada, alguna informació que ens faci pensar que és a dir...
Filtracions, vols dir? Si tinc filtracions.
Sí, bueno, jo crec que en aquest cas són informacions... Aquestes sí que són informacions per tranquil·litzar o no a la ciutadania. És a dir, cap on anem a curt termini?
Jo crec que hi haurà una suavització. El que passa és que hi haurà mesures per obrir més temps als bars i als restaurants, i però no segurament seran les que voldran aquests sectors, i la polèmica continuarà present, però hi haurà una mica més de màniga ampla. Aquí, clar, al final tu et deixes portar perquè arriben les metges, les dades que has donat són millor, són bones, però continuen estar molt malament. Uh-huh. Això és un fet, no? I els que saben són els metges, és els que manen i diuen decisions. Però clar, com a ciutadà del carrer que no té ni idea i que ho mira tot i que experimenta amb sorpresa, dius, escolta, què està passant? Què han fet a Madrid, per exemple, que és la pregunta que fa tothom, perquè continuï mantenint aquestes xifres. Llavors saps que hi ha una tela d'una rumorologia que diuen que a Madrid ens enganyen, que a Madrid les dades no són correctes, però això sí que t'ho puc dir, perquè hem parlat amb fonts sanitàries tant d'aquí com de Madrid, i hem mirat a fons, les dades no són inventades, les dades són les dades...
Les de Madrid, eh?
Sí, per tant...
Però és que diuen que, per exemple, l'índex, per exemple, diuen,
A molts estan disparats a Madrid, això.
Correcte.
Sí. A Madrid molts estan disparats.
Per tant, allà el tema dels morts...
Sí, allà han fet... És molt bèstia dir-ho, però han fet aquesta aposta.
Pues una aposta que no sé si val molt la pena, és a dir...
Evidentment, no són els morts, però està aquest tema dels morts, i després, a nivell d'activitat econòmica, està pràcticament tot obert.
Bueno, veurem què passa. Efectivament, passa que m'he oblidat de dir una cosa als números, que és que un altre número de negatiu d'avui és que han doblat els casos positius. Eren 1.000 i pico, ara són 2.000, en les últimes 24 hores. Els cribratges tenen molt a veure, i efectivament, bueno, són més de 2.000 persones. Bueno, ara prepara els 50.000 més 1, perquè, esclar, aquí sí, no s'acaba, sí.
Ara m'ha fet una broma amb un amic que li deia, dic, el meu repte és arribar al 50.001, que crec que aquest arribarem. No, a veure, és que és molt important, perquè a vegades aquí hem crescut generacions i generacions amb l'avantguàrdia. El diari d'estar de casa, el diari que hem conegut, el líder de la premsa catalana, però clar, això és molt difícil de mantenir tant temps. Quants diaris, quantes capçaleres hi havia durant el franquisme que van desaparèixer, no? I segurament quan mires, si fas un intent d'analitzar l'èxit de l'avantguàrdia, segurament és per la comunió tan gran que hi ha hagut amb la gent del país, de sempre, en molt diverses èpoques, però suposo que ha influït molt el fet de que sigui una mateixa empresa familiar que durant quatre generacions ha mantingut a l'objectiu d'intentar fer cada dia un diari. I en aquest sentit, en els darrers 30 anys, el mateix editor, Javier Godó, que ha viscut una època molt, molt complicada. Jo recordo, jo com vaig començar amb això del periodisme, la meva escola, jo estava al periòdico, amb l'Antonio Franco, per donar-li una salutació molt forta, grandíssim periodista, quan ens parlaven de grans periodistes. I la veritat és que era una època en què el periòdico s'estava acostant molt a les posicions de lideratge de l'avantguàrdia. I aquí, el 89, ara es diu fàcil, però en aquell moment l'editor Javier Godó va prendre una decisió radical, que era eliminar la maquetació, aquelles famoses planes de Cueco Grabado, te'n recordes?
Sí, tant.
Per llançar el gran reforma del Milton Glaser, i ha sortit un èxit, i el diari, a partir d'aquí, que en aquell moment estava Joan Tapia director, va fer un creixement i que s'ha mantingut. O l'aposta més recent que s'ha fet en el tema digital, quan altres mitjans el tema digital no li donen suport. Per tant, a veure, no és fruit de la casualitat. Aquí darrere hi ha decisions empresarials molt importants, i jo sempre ho dic, que si en lloc d'estem una família que és la que porta l'empresa, que fa prendre decisions de forma ràpida i àgil, estiguessin en mans d'un consell d'administració, mira, avui és notícia justament Prisa.
Sí.
Jo crec que és molt important el fet de tenir una família que, insisteixo, l'únic interès que té és intentar fer cada dia un diari millor. I això per un director és una cosa molt gratificant.
No, expliqui això de Prisa, expliquem-ho, perquè la Comissió Nacional del Mercat de Valors ha suspès la cotització de Prisa arran de la intenció del propietari del grup Kiss FM, que és el Blas Herrero, que és un dels històrics noms de del que seria l'organització radiofònica a Espanya, que hauria llançat una oferta per comprar tot el grup Prisa, segons han informat tant l'Expansión com el Confidencial. Estem parlant d'una operació d'enorme magnitud, d'enorme magnitud, i que canviaria, evidentment, la fotografia del panorama mediàtic general, no només radiofònic, sinó estaríem parlant de Prisa, és, per qui no ho sàpiguen també, perquè a vegades parlem en llenguatge de, periodístic, Prisa és la propietària del diari El País, propietària de la cadena SER, de los 40 principales, i de moltes, i de, una diversificació d'àrees tremendes.
Doncs al grup Godó Veus no pot venir un Blas Herrero, ni per quedar-se ni un tant per cent, perquè el 100% és de la família.
Molt bé, per cert, Pere Mas diu que vol preguntar-te dues curiositats. Aviam, Pere Mas, fot-li.
A part de felicitar-te, és que m'hi has fet pensar abans, bon dia Jordi,
bon dia.
Juan, m'hi has fet pensar quan has dit allò dels diaris més longeus, i m'ha vingut al cap que quins són més antics, si és que n'hi ha cap, que La Vanguardia. Aquesta seria una curiositat, que deu ser, potser el Times a Anglaterra, i potser el Washington Post o el New York Times. Tens alguna idea de quins són més antics?
Doncs exactament no t'ho diria, però hi ha uns quants, i crec que hi ha un diari a Galícia que encara es manté durant molt de temps. La veritat és que no t'ho sé dir, no ho sé.
Bueno, fem una mirilla demà.
No.
I l'altre és, els 50.000 números estan en paper a algun lloc o està tot digitalitzat ja?
Estan tots digitalitzats, és possible que en l'arxiu es puguin trobar, però tot sense és difícil. Però digitalitzats sí que estan tots, es poden consultar, sí. Que és una eina...
Tots,
que,
ja, sí.
Que és una eina que bueno, que de cara al futur i al que parlem de mirar vies de negoci de futur, és molt interessant, perquè és la història de Catalunya, la història d'Espanya, perfectament controlada i editada, no? Vull dir que està molt bé.
Són les 10 i 12 minuts, el The Times és de l'any 1785. Té 235 anys d'antiguitat, aquest diari britànic. Jordi Juan, passar-ho bé.
Bueno, a seguir.
Per molts anys, eh?
A veure si fem 50.000 més.
Efectivament, la redacció de La Vanguardia, d'ara i d'abans. Moltes gràcies. Són les 10 i 12 minuts. Re, un moment, sisplau, perdoneu, eh? Aneu un moment i anem al debat. Ara sí.
A Consum sabem molt bé què és ser cooperativa i traiem el màxim partit dels nostres frescos. Per això, els mestres de la frescor et triaran el millor tall, et donaran consells perquè conservis millor la fruita o compartiran amb tu els seus millors trucs de cuina. I és que junts, tot fa més bon gust. Consum. Junts és cooperativa.
Els tres Reis Mags, les tres medalles olímpiques, els tres desitjos de la làmpada. Alguna cosa tindrà el tres, no? Arriben els Audi Black Days, 3 dies de condicions úniques durant el mes de novembre en tota la gamma de vehicles nous i d'ocasió Audi. Demana cita al teu concessionari més proper i condueix el teu Audi en 3, 2, 1...
Què passa si el teu interior es torna excepcional? A Gos Bobois són els 8 dies excepcionals. El moment de donar vida als teus nous desitjos de confort i disseny, aprofitant preus molt atractius en totes les col·leccions de mobles i sofàs Gos Bobois. Els 8 dies de preus excepcionals són ara i fins al 23 de novembre a la teva botiga Gos Bobois.
Aquest any et portem el més petit a casa. Participa al Festival d'Arts per a Espectadors de 0 a 5 anys amb 3 propostes artístiques en línia per gaudir des de casa amb una única entrada familiar. Hi trobaràs un cuc, una jungla i un personatge fascinant. T'esperem al Petit als Núvols. Més informació al méspetitdetots.cat.
Christmas is coming a Montse Interiors. S'apropa el Nadal i per celebrar-ho millor que mai, totes les compres que facis a les botigues físiques de Montse Interiors del 16 al 22 de novembre es transformen en xecs de descomptes directes per les compres de Nadal de l'1 al 24 de desembre. Oh, oh, oh! Descomptes boníssims! Busca la teva botiga a montseinteriors.com. S'apliquen condicions.
Corretja de distribució, pneumàtics, fins i tot la revisió anual. Renault Postvenda presenta el nou finançament al teu ritme. Finança les visites al taller de manera ràpida i còmoda. O si t'ho estimes més, finança les visites al taller de manera ràpida i còmoda. Tal com ho sents, al teu ritme. Consulta les condicions al teu taller.
Vine a la xarxa Renault de Catalunya.
Au, vinga, tothom a comprar per Nadal.
Antoni, té un cupó extra de Nadal de 11 per la llet.
llet? Què dius de llet?
Aquesta mala llet.
Per Nadal, ens encanta repartir. Cupó extra de Nadal de l'11. 75 premis de 400.000 euros. Hi ha més de 910.000 cupons premiats. L'1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11. Compra'l ara.
11. Quan tu hi jugues, hi juguem tots. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Ara més que mai necessites una assegurança que s'adapti a tu. Verti o fals? Contracta amb Verti la pòlissa cuenta quilòmetres i paga només pels quilòmetres que facis per 99 euros l'any. Contracta Verti Ponés.
El per què de tot plegat.
Ara sí, un quart d'11. Clar, aquí va el mèrit o el demèrit dels mitjans de comunicació de penjar-ho o de publicar-ho, de no publicar aquestes imatges que vam veure, que van veure, els qui van tenir la desgràcia de poder-les veure, de l'atemptat de Barcelona. Tu les vas veure, Marc, per, gairebé per decret llei, no?
Sí, per sorpresa, perquè cap dels que estàvem ni a la sala de premsa ni tampoc els advocats que després vam parlar amb ells ens imaginàvem que es projectarien aquestes imatges, perquè va ser just quan estaven declarant els Mossos que es van dedicar a fer tota la reconstrucció dels fets a partir de vídeos de càmeres de seguretat. Llavors, una cosa que està fent molt bé en aquest judici el magistrat Guevara és precisament posar les imatges quan toca, és a dir, posa els vídeos quan hi ha els testimonis que estan relacionats amb aquells vídeos, per tant els hi fa preguntes sobre aquells vídeos. Llavors, en aquell moment, el magistrat Guevara va agafar un llapis de memòria i li va entregar a la funcionària i li diu, busca l'arxivo Atropello. Clar, en aquell moment ens vam quedar tots en silenci i sí, pam, de sobte surten a les pantalles que tenim aquí grans a l'audiència les imatges del recorregut de la furgoneta. Clar, la imatge, ens vam quedar a tots que no sabíem què dir, en silenci, ningú les havia vist. Jo vaig estar tota la tarda que no me les podia treure del cap.
Un estat de xoc.
Sí, perquè és que es veu tot, vull dir, es ja. Veu tot.
No dic això perquè dic perquè qui porta l'encarregat de la web de RAC1, el Xavier Mari, que em diu que va parlar amb tu,
sí,
que va veure que efectivament estaves en estat de xoc i vau coincidir que, per respecte a les víctimes i els familiars, vosaltres considereu que no s'havien d'emetre. Diu que estàs a favor del dret a la informació, perquè això ho vam explicar ara i en el seu dia, però que era d'una joc a un morbo i que les imatges, bàsicament, Mar, han de ser d'on són, que és del judici.
Sí, és cert que qui vulgui veure aquestes imatges les pot anar a buscar, això és una audiència pública, el judici s'està fent, s'està retransmetent, es pot buscar a YouTube pel canal de l'Audiència Nacional, per tant, qui vulgui veure-les les pot veure. Sí que és veritat que en aquest cas considero que els mitjans tenim la responsabilitat d'explicar tot el que va passar, però també de no anar més enllà i de provocar dolor a les famílies, de les víctimes, vull dir que aquí podem controlar. Sí que es pot fer també és seleccionar aquestes imatges. Evidentment no totes tenen la mateixa duresa, perquè aquestes imatges també es veu perfectament tot el recorregut que va fer Younes Abouyaaqoub, el terrorista, quan va fugir de la Rambla. Per tant, sí, es pot triar i posar aquestes imatges, que aquestes doncs es poden veure. Però també el que vam veure ahir i també em va impactar molt va ser el cadàver del Younes quan el van abatre els Mossos, que també ens el vam trobar, perquè llavors estava fent un recorregut molt precís de tota, de quin era el circuit que havia seguit durant la fugida, i de cop i volta, després d'uns mapes, te'l trobes amb ell mort a terra, no?, tirotejat. Clar, vull dir, es pot seleccionar i explicar-ho, i jo ho explico i segurament ho estic explicant, però l'impacte no és el mateix que veure-les.
Perdona, les imatges duren molta estona, per cert?
Vam estar... Home, no, l'atropellament en si són segon, un minut, potser.
Sí. Ignoro quins mitjans ho han publicat i qui no. Cadascú hi haurà la seva consciència periodística, només faltaria. Però anem a ampliar-ho, perquè aquí hi ha una segona, que és la responsabilitat que tenim els mitjans de comunicació en general, siguin ja audiovisual, de paper, digital, sobre a l'hora de publicar segons quines coses. Per exemple, parlant d'això, o podem parlar, per exemple, de converses, siguin les que siguin, de caràcter privat, que no tenen cap sentit ser publicades i elevar-les a públiques per segons quins temes, no? Que era el debat de la setmana passada. Aviam, Neus, què dius?
D'entrada, nosaltres al diari vam tenir el mateix debat que intueixo que es va tenir a la majoria de redaccions i que és molt semblant als comentaris que has llegit tu de, del que hi havia al vostre grup de WhatsApp, no? Per tant, el debat era aquest. Jo confesso que no ho tenia clar, però vam decidir al final no donar-ho i n'estic convençuda. Primer, perquè informativament no aportava més del que ja sabíem. Del que ja sabíem llavors i sobretot del que sabem 2 anys després. Després perquè també sabíem que feririen moltes sensibilitats. És cert, i aquí, per exemple, és un dels dubtes que expresso en públic, perquè també l'he expressat en privat, és, pots ensenyar un atropellament a un mercat alemany o una massacre a Bagdad i no aquí? No. Doncs, clar, la distància no hauria de ser un criteri, però és cert, i hem d'entendre, que sent les víctimes d'aquí, doncs és un element que hem de tenir en compte. S'ha de tenir en compte, o com a mínim te l'has de plantejar. Jo d'entrada no vull endolçar el món als lectors, ni fer-los veure que és millor del que és. I el terrorisme són imatges com aquestes, o altres, i aquí o a Síria, no? Però certament, informativament, crec, un, això, que no aportava més del que ja sabíem, 2, que farien sensibilitats, segur, i després una cosa, Jordi, que a mi ja ho vaig veure quan hi va haver els atemptats el 17 d'agost, i recordeu que ja hi va haver debat, per les portades, sí, aquella imatge del nen, el fotoperiodisme en general el defensava, però també hi havia gent que no, l'Ara va fer una portada que no tenia res a veure i va funcionar molt bé. He constatat, crec, 2 coses, que entre el públic, entre els ciutadans, no es pot generalitzar, però crec que cada cop més, i sobretot diria que entre les noves generacions de periodistes, ahir, per exemple, els més joves tenien tots claríssim, almenys a la meva redacció, que eren unes imatges que no s'havien de difondre. I a mi això em va fer pensar. És a dir, jo no crec en el buenismo, ni crec tampoc en aquesta corrent a vegades de convertir els lectors en periodistes, però això seria un altre debat. Ara bé, sí crec que ara ens fem preguntes, i és bo que ens les fem, que fa 10 anys no ens fèiem. Per tant, acabo. Jo, la nostra decisió va ser des del punt de vista informatiu. Crec que la gran majoria de diaris i webs digitals, la gran majoria no ho han publicat, entenc que per un criteri similar, però també crec que fa 10 anys aquest debat no s'hauria plantejat.
Que interessant, em sembla, que acabes de dir sobre les noves generacions de periodistes, sobre si això ho penjarien o no ho penjarien, potser perquè van ser joves, també, i veien algunes coses que nosaltres no vam veure en el nostre passat i que ens van, i que els devien horroritzar quan ho devien veure en el moment que era un campi qui pugui a les xarxes de veure el que et doni la gana sense cap tipus de pudor. No ho sé, ho ignoro. Josep Martí.
La reflexió de la Neus és molt interessant i molt completa. Jo potser afegiria la intencionalitat del mitjà, més enllà de ferir o no susceptibilitats. És a dir, sense alterar la naturalesa dels fets, perquè el mitjà ha d'informar del que passa, crec que hi ha algunes coses on la pròpia mirada del mitjà admet una intencionalitat, oi? Llavors aquí hi ha una pregunta que és el ensenyar segons quines imatges ajuda o no ajuda als objectius dels terroristes. I crec que aquesta és una pregunta que un també s'ha de respondre, perquè des de la mirada d'algú que té el cap a lloc, no? Veure un paio conduint una furgoneta atropellant la gent i que la gent se queda enganxada a les rodes, és a dir, imatges macabres, el que et provoca és rebuig. Però la mirada del terrorista sobre això és la del triomf. És la d'aconseguir el que buscava, que és escampar el terror que complís el seu objectiu, no? I llavors aquesta és una pregunta que un també se l'ha de fer i se l'ha de respondre. No només amb aquest tema, perquè, per exemple, també hi ha hagut el debat en les últimes setmanes sobre si en el tema de la pandèmia han vist pocs taüts o han vist poca gent agonitzant i que el dolor retransmès en directe de la tragèdia i que s'ha ajudat a que la gent fos més responsable i tingués més cura i fes més cas de les mesures de protecció. És a dir, afegir la pregunta aquesta. Ajudo o no ajudo en algo en el que estic legitimat, que és afegir una intencionalitat al fet d'informar. I en el cas del terrorisme, probablement la resposta m'importaria a pensar que no s'han d'ensenyar aquestes, aquestes imatges, perquè ensenyant-les els hi facilites un triomf. Mm-hmm.
Té la paraula Joan Julivert.
Jordi, jo que he escoltat el davantal que feies, d'entrada es demostra que és un debat complexíssim en relació a qüestions ètiques, qüestions de caire comunicatiu i de caire ciutadà. Em remeto al que deia abans, és a dir, els periodistes ens devem als ciutadans i, per tant, en tant que ens devem aquest dret de la informació que tenen els ciutadans, el que ens hem de preguntar, com deien la Neus, com deia el Josep, és quina aportació fem quan nosaltres pengem qualsevol contingut, no? En la línia del que deia el Josep, hi ha hagut un debat els últims dies en relació a si no hem amagat massa el que és l'impacte de la pandèmia i si els periodistes no hauríem d'haver tingut una mica menys d'escrúpols amb la idea de conscienciar els ciutadans sobre el que és la pandèmia. Quan van haver aquests atemptats, jo estava dirigint un programa a TV3, eren les matins de TV3, i recordo que aquells dies també hi va haver un debat molt intens, no només per aquestes imatges, sinó perquè en aquell moment es va també publicar el vídeo en el qual els terroristes es feien responsables d'aquest atemptat. I recordo un debat molt intens a la redacció perquè alguns defensàvem que l'únic que es feia proselitisme d'aquestes persones, perquè no sé si recordeu aquell vídeo en què feien una reivindicació de caire molt èpic i les imatges doncs podien ser, fins i tot, com diu el Josep, atractius per determinats sectors que puguin estar vinculats amb el terrorisme, no? I aleshores la pregunta era aquesta, és a dir, quina aportació fem els periodistes demostrant o mostrant aquestes imatges? En moltes ocasions no estan si les mostrem o no les mostrem, sinó, com deia la Mar Pollató, com les mostrem? I sobretot amb quina finalitat les mostrem? Quina aportació li fem a la ciutadania mostrant aquesta furgoneta recorrent el tros de la Rambla que va recórrer? Amb quina finalitat ho fem? Volem conscienciar del com és de terrorífic el terrorisme i, per tant, en contra del terrorisme, o només esperem que hi hagi el clickbait famós perquè nosaltres tinguem més repercussió i això acaba tenint una repercussió també en el finançament del mitjà? Perquè jo crec que aquesta clau també s'ha de posar sobre la taula. Els mitjans de comunicació podem tenir una grandíssima voluntat i un gran bonisme en relació a la ciutadania, però els mitjans de comunicació tenen dependències econòmiques i aquestes dependències econòmiques, en la línia del que ha dit el Jordi Juan quan abans de marxar, també condicionen el missatge dels mitjans. I això ho hem de tenir en compte. El que hem de posar sobre la taula és tots aquests elements, per això és tan complex decidir si acabaries o no il·lustrant amb aquestes imatges la informació.
Pere Mas.
M'ha sorprès el que ha explicat la Neus Tomàs, que jo ho subscric al 100%, pràcticament, sobre els millennials de la seva redacció. Perquè jo em pensava, quan ha començat a formular la frase, que diria justament el contrari, que eren més abrandats ells de publicar aquestes imatges. Jo sobre això, com heu dit tots, és un debat d'una extrema complexitat. En el cas, per exemple, bueno, clar, jo saps que sóc director d'un programa de TV3 que es diu Preguntes Freqüents, a la tele hi ha una instrucció explícita, claríssim, un criteri clar, que ja es va aplicar el 17 d'agost quan va haver-hi els atemptats i que es manté en aquesta ocasió, que és no difondre les imatges, però clar, estem parlant d'un mitjà de comunicació de masses que si públic, a més, que si amb un TN ensenya aquestes imatges, per molt que adverteixi, agafa per desprevingudes potser 700 o 800 mil persones que estan a casa tranquil·lament sopant i es troben amb aquesta carnisseria en pantalla, per tant, res a discutir. Abans de fer la reflexió periodística, també m'agradaria fer observar, i potser la Mar Pollató després té alguna cosa a dir, una certa contradicció del jutge en mostrar aquestes imatges. I diré per què. Perquè quan van començar a haver-hi diferents discussions amb la compareixença del pare d'en Xavi i també d'algunes defenses dels acusats, el jutge va encarrilar molt el judici i va dir: l'objecte d'aquest judici és la participació d'aquests senyors. No la trama, l'atemptat, no, o sigui, no s'està jutjant els que es van suïcidar i els que estan morts de l'explosió de l'Alcanar, sinó que s'està jutjant aquests tres senyors que estan a la banqueta, els acusats. I des d'aquest punt de vista, llevat del que va llogar la furgoneta, poc aporten, penso jo, a la qüestió processal, potser estic equivocat, mostrar aquestes imatges des d'un punt de vista de jutjar la seva, diguéssim, participació en els fets. Tanco aquest parèntesi, si després la Mar hi té alguna cosa a dir, m'interessa molt sentir-ho. Llavors, sobre el tema de la difusió en ella mateixa, L'amic Martí ha apel·lat efectivament a les imatges de les UCIs, que no les estem ensenyant prou, o no estem ensenyant prou molts, que hi ha hagut un debat d'això. Aquest debat es podria fer extensiu a milers de casos. L'11 de setembre, quan a l'atemptat de les Torres Bessones també va haver-hi una certa censura o protecció de mostrar les víctimes. Hi va haver el debat de què passa, que les del primer món i d'una ciutat rica com els Estats Units, a Nova York, no s'ensenyen, però en canvi les tragèdies que afecten el tercer món sí que es mostren, o fins i tot aquest debat hi ha estat quan s'han fet campanyes de publicitat amb imatges d'accidents de cotxe, amb imatges molt, diguéssim, cruentes. Vull dir que és un debat que no en traurem la solució aquí nosaltres. La principal conclusió per mi és depèn. Depèn del mitjà, depèn de la circumstància i, efectivament, de la intencionalitat. Però, alerta amb la hipocresia ambiental. Una, amb el WhatsApp, quan va haver-hi els atemptats del 17 d'agost, va circular de tot. No de l'atropellament, perquè eren imatges de la Guàrdia Urbana, però va circular de tot, eh? No cal que entrem en detalls. Particularment, quan va ser abatut el terrorista, la foto aquella a mi em va arribar al cap de 2 hores. Sí. I només podia haver sortit d'una banda. Ja ho sabem, de quina banda podia haver sortit. Perquè no, i els Mossos, perquè quedi clar, d'algú que va fer un cometre un error de praxi. Llavors, a la televisió hem vist coses pitjors, però aquí s'obre el debat de quin és el valor d'un mort. Si és l'Ilan que et serveix per, com es diu això, per conscienciar, perquè veus la tragèdia dels ofegaments a la mar Mediterrània, o bé, si és una persona que ha mort a l'altra punta del món, que el lligam emocional amb aquella persona no és tan gran, o bé si és una persona que la pots conèixer personalment i aleshores doncs, l'impacte és molt gran. Però diguéssim que totes les altres, el tema intencionalitat, el tema, el tema de proselitisme que fa això, perdona, jo quan vaig a un aeroport i veig un senyor amb una metralladora, sí, ja està, ja acabo, quan vaig a un aeroport i veig un senyor amb una metralladora, que això passa a París o a d'altres aeroports europeus, o sigui, jo penso, efectivament, la victòria de la propaganda dels terroristes és aquesta, que hi ha un senyor aquí amb una metralladora passejant-se per aquí, em dóna més inseguretat i em recorda que hi ha uns tios que en qualsevol moment es poden matar.
Per al·lusions, Mar.
El magistrat Alfonso Guevara és cert que estava molt interessat en poder preguntar als Mossos que van elaborar aquesta seqüència, preguntava tots els detalls. Ell el que pretén és saber exactament com va ser la fugida de Younes Abouyaaqoub, per saber amb qui es va trobar, amb qui no es va trobar, quins cotxes va fer servir, quins cotxes estaven implicats. Això ajuda a buscar detalls que puguin implicar a les tres persones que estan assegudes al banc dels acusats. És cert que el que aquí no s'està jutjant és la mort, o sigui, l'assassinat d'aquestes 16 persones. Això el jutge també ho ha deixat claríssim, perquè aquestes tres persones que estan acusades, precisament no estan acusades d'assassinat perquè no són els autors materials, però sí que es busca qualsevol detall que els pugui vincular als terroristes autors d'aquesta matança, tant de la de Barcelona com la de Cambrils. El que també es busca amb el visionat d'aquestes imatges és la reacció d'aquestes tres persones, dels tres acusats que estan a dins de la peixera, com reaccionen, no?, quan veuen aquestes imatges. I en aquest cas sempre veiem el mateix, gairebé ni s'immuten, però és que tenim com tres actituds diferents. Tenim un Mohamed Houli que sembla que no hi sigui, tenim un Trizou Kabir més desafiant amb mirades, amb gestos de desaprovació, i després tenim un Said Beniaza que té un gest de resignació, no? Llavors el que busca el jutge també en aquest sentit és veure ells com reaccionen quan veuen realment el que va passar.
Sí. Interessant. Són les 9:33 minuts. Algú vol dir alguna cosa? Com no us veig, no ningú et balça la mà ni res, no en tinc ni idea si algú vol dir alguna cosa.
Jo volia dir una cosa, però no per reobrir un debat, que ja sé que no tenim temps, però com que ha sortit, crec que sí que m'ha amagat massa els efectes de la pandèmia, que hem donat moltes dades i moltes estadístiques, però han faltat imatges per conscienciar de la gravetat de la situació.
No, em sembla... Està molt bé.
Clar, però això el que demostra Neus és que les imatges en si no són difundibles o no difundibles per la imatge en si, sinó pel valor que tenen amb l'objectiu que es persegueix. I aleshores en la pandèmia entenc que dones el valor de conscienciació a la ciutadania en relació als efectes de la pandèmia.
No vull que el Pere Mas entregui targeta, ni. Però nosaltres publiquem avui unes imatges molt dures de la UCI de Vic i vam decidir publicar-les precisament perquè són molt dures. Perquè crec que és la manera que la gent, tothom, els que tenim, creiem, consciència i els que potser no la tenen, i els que creiem que la tenim i potser no la tenim tant, sapiguem el que està passant allà dins. I l'única manera és que t'ho posin davant dels ulls. Crec.
Per això jo deia que jo crec que aquí la diferència està en si tu aquestes imatges les mostres amb el valor del negoci o a partir de criteris ètics, ètics deontològics, d'objectiu periodístic. Però hem de tenir en compte que també les empreses periodístiques tenen una dependència econòmica i, per tant, en moltes ocasions el que faran és mirar-ho en clau negoci, més enllà de l'ètica.
Si un introduix únicament o prima la variable negoci sobre la resta, llavors hem de ser clars i dir que el que faci assembla al periodisme, però és una altra cosa, oi? A dir, agafant-me el que diu la Neus ara mateix, he dit, pues, bueno, sí, efectivament, hi ha una intencionalitat del diari, arriben a la conclusió de que la situació és més greu que la percebuda, i per tant per empènyer en aquesta direcció, doncs poses al diari totes aquestes imatges de la UCI de Vic. És legítim. Al darrere hi ha una decisió meditada, hi ha una decisió que té un sentit determinat i que és legítim. També hi ha, pots arribar a la conclusió contrària, és a dir, dirigeixo un mitjà, jo sé que la gent és conscient de que la situació és greu, per això accepta resignadament les mesures que es van prenent, i qui més qui menys coneix o ha perdut algú amb la pandèmia, i el que fa i publicant aquestes imatges és alterar la realitat, perquè ja sabem que si ens posem dins d'una UCI, no enmig d'una pandèmia, sinó en qualsevol moment, les imatges que trobarem seran d'una duresa inapel·lable. I per tant, per no alterar la percepció de la realitat en aquest sentit contrari, és a dir, de que ens oblidem que tenim un país de 7 milions i mig sota els peus i el confonguem en una UCI, doncs decideixo no enfocar o no abusar d'aquestes imatges. I en aquest cas també és legítim, és una intencionalitat permesa, entenc, per als mitjans de comunicació. I el que sí que és prescriptiu, o hauria de ser prescriptiu, és que davant de cada tema d'aquests, el que hi hagués és un debat a les redaccions per arribar a una conclusió legítima, perquè està madurada. I el que sí és veritat, que el Julibert té raó, és que moltes vegades això no passa, i que llavors, com més mitjans hi ha pescar clics, doncs és més fàcil que vegues imatges que potser no hauries de veure, única i exclusivament per millorar el compte de resultats del mitjà.
Pregunto, i així hi anem acabant i tots plegats. Un àudio, hi havia un article abans d'ahir, per mi magnífic, del Xavier Melero a La Vanguardia sobre aquest tema. Els àudios de converses privades, els mitjans de comunicació, els hem d'emetre o no els hem d'emetre? Aviam, Neus.
Jo no els he emès perquè no crec que s'hi hagi comès cap delicte, no sé per què estan en un sumari, perquè no és objecte de la investigació, i per tant crec que la Guàrdia Civil i en aquest cas la Guàrdia Civil, si hagués sigut els Mossos o Policia Nacional, l'haguessin posat en unes diligències judicials, el jutge les hagués mantingut quan no és objecte de la investigació ni se sospita que siguin delictives, no té, crec, no crec que tingui més, o sigui, té un efecte tafaner segur, dona molts clics segur. Però nosaltres, per exemple, vam decidir no donar-ho, perquè creiem que...
I Neus, aquelles que tinguin alguna mena de... algunes converses que tinguin alguna mena de repercussió que va més enllà del que és el tema privat o públic, és a dir, jo soc dels que opino que les converses... Jo crec que no. Entre altres coses, perquè tu pots, per telèfon pots dir una cosa avui sense pensar-la i l'endemà canviar-la quan parles amb un altre interlocutor. M'explico o no m'explico? És a dir, jo puc parlar amb la Neus Tomàs i dir-li avui, mira, saps què? Avui parlaré malament del... Avui parlo malament del Nacho Escolar, val? Ni parlo malament del Nacho Escolar, però resulta que l'endemà truco a la Neus i dic, hòstia, mira, el problema ja està arreglat per això, saps què vull dir? És a dir, quan tu parles amb una conversa pots demanar alguna cosa que al cap de 24 hores te'n pots desdir. Al marge de la preocupació que em representa a mi que com a membre de la societat que ja tinguis por de parlar, perquè jo crec que ens deu passar molts que segons en qui parles has d'anar molt en compte amb el que dius.
Primer, això, que les converses poden estar tretes de context. Segon, que algunes de les coses que s'hi diuen no passen de xafarderies i algunes poden tenir interès, entenc que puguin tenir interès, però no per la causa judicial. I la meva pregunta és per què aquestes converses es deixen a dins? No, perquè no tenen a veure ni amb la investigació ni amb cap nou delicte que s'hagi pogut cometre.
Sí, però llavors, perdona, Neus, jo continuo. No. Les de Corina, per exemple, les de Corina amb el Villarejo, aquestes estan a tot arreu.
Depèn de quines. És a dir, si tu creus que tenen a veure amb el delicte, uh-huh, o si, per exemple, entremig hi ha els serveis secrets, en aquest cas els CNI, i per tant hi pot haver una actuació delictiva o irregular del CNI, poden tenir un interès per la causa.
I et segueixo, Jorge Fernández Díaz i el Daniel Alfonso, per exemple.
Vale, doncs allà hi havia un presumpte delicte, o no? S'estaven utilitzant fons públics, s'estaven utilitzant fons públics, en aquest cas, per intentar atacar doncs, a partits i dirigents independentistes. Per tant, entenc que sí que hi havia, quan es va obrir la investigació i quan hi havia un interès informatiu en tant que podia haver-hi un delicte. Jo el que vull dir és que amb aquestes converses, estem parlant perquè la gent ens entengui, no? Les de la Rahola amb el Madí, que són les que s'han fet més famoses, no? O algunes altres, també hi ha un punt d'hipocresia. Perquè han sortit aquestes i no n'han sortit altres? I per què no n'han sortit altres? Doncs, i acabo, perquè abans parlàvem de les pressions polítiques. Les pressions polítiques, als mitjans, són una broma en comparació amb la influència que tenen els sectors econòmics. I per tant, és fàcil treure les converses de la Rahola. El que no és tan fàcil és treure'n altres. I això és el que ha passat.
Aviam, Josep, vols dir alguna cosa, Josep Martí?
Jo penso que l'article del Melero l'haurien de passar a totes les escoles, les universitats, i l'haurien de fotocopiar i penjar a les pàgines, perquè un país on es viola la comunicació privada entre ciutadans, els ginolls des del punt de vista democràtic li estan claudicant i fa figa. Ara, de la mateixa manera que dic això ha de valdre per tothom. I amb els temes de les escoltes, el que passa moltes vegades és que, diguem-ne, les fruïm, les disfrutem, els hi traiem rèdit polític quan se refereixen a tercers, a persones que percebem allunyades de la nostra manera de pensar o que, diguem-ne, us hi tenim certa fòbia, i en canvi ens posem les mans al cap quan doncs això pertanyen al nostre àmbit de querència i afectivitat o simpatia ideològica. Hauria de ser així. En un món ideal la conversa privada ha de ser gairebé sagrada, perquè ningú passem la prova del cotó. Qualsevol persona a la que li punxis el telèfon una setmana i després pengessis tot el que ha dit en una setmana, pedria parelles, pedria amistats, pedria feines, perquè en l'àmbit hi ha una mentida també que donem per veritat, que és pensar que quan parlem en privat estem dient la veritat i estem dient exactament el que pensem i les coses com som. I això tampoc és veritat. Quan un està en converses privades, fanfarroneja, es deixa anar. Per tant, entendre que allò que estem escoltant és de veritat el que pensa aquella persona sempre, doncs no és així, no és així. Però, insisteixo, hauria de valdre per tothom i no només quan ens toca la roba de prop.
D'acord. Algú vol dir alguna cosa més?
Sí, vaja, jo crec que aquí el problema està en quan ens limitem a publicar aquesta conversa, no? Treu ja el cas de David Madí amb Pilar Rahola o, si no recordo malament, també amb el Tatxo Benet. Aquí el problema és que no hi ha hagut una feina periodística. La feina periodística és que si tu tens accés a aquesta conversa i admeto l'origen irregular de per què el jutge ha decidit això incloure una interlocutòria. Però el cas és que ho inclòs. I, per tant, el que segurament és irresponsable és que, tal i com arriba la interlocutòria, ho publiquem sense cap sentit informatiu, perquè les converses, com dieu vosaltres, poden tenir un aspecte de fanfarronejada, de fardats, etc. Ara sí que seria feina del periodista, si detecta que en aquestes trucades hi pugui haver un interès públic, per exemple, el tracte de favor, d'investigar si això finalment ha acabat en un tracte de favor o no ha acabat en un tracte de favor. O si hi havia alguna pressió política perquè hi hagués un tracte de favor a favor d'uns interessos empresarials, comunicatius, etc, etc. I aleshores estaríem parlant d'una altra cosa, perquè el periodisme es basa fonamentalment en això, a partir d'una pista, contrastar i buscar si hi ha algun fet de rellevància pública. Per tant, aquesta conversa, segura, aquestes converses privades segurament en si són o no valuoses en funció de la feina periodística que hi hagi al darrere, no en funció de la conversa mateixa.
Perdona, Joan, i del propi jutge, no? Perquè si tu poses aquella informació, aquella conversa allà, i la deixes allà posada sense explicar si allà s'està investigant un possible delicte o no, sinó que la deixes allà per a uso de quien convenga, doncs no és un problema només dels periodistes, també és un problema, com explicava molt bé el Melero, de com es fan les diligències judicials en aquest país.
Exacte, aquí hi ha un problema del jutge. Ara bé, quan els periodistes rebem aquesta informació, és a dir, aquesta interlocutòria, ens hem de plantejar si aquest problema del jutge és problema del jutge o si allà hi ha algun element, més enllà que judicialment sigui rellevant, que periodísticament sigui rellevant. Perquè de vegades hi ha qüestions que no són de responsabilitat penal, però hi pot haver responsabilitats públiques o polítiques, i aquesta és la feina dels periodistes, no és la feina del jutge. És evident que el jutge ha fet malament la seva feina, això és evident, però debatem què hem de fer els periodistes a partir de la feina mal feta d'un jutge. Perquè, torno a repetir, en aquestes converses jo el que hi puc detectar és una rellevància pública a partir de responsabilitats públiques i polítiques, no necessàriament penals.
Per cert, deixeu-me dir una última cosa, és a dir, les filtracions continuen repartint-se en aquests moments amb el Cuní, a la SER, hi ha més detalls, resulta que sobre el tema de la desescalada es confirma la filtració d'abans d'ahir i la d'ahir al matí a les 8, és a dir, hi haurà, no riguis Neus, hi haurà, perquè ens entenguem, primer, la restauració, terrasses obertes i una separació de 2 metres entre cadascuna. Això és el que vam dir ahir a les 8. L'únic, la novetat que porta la SER és que serà un màxim de 4 persones per taula. Val? O sigui, pots anar a una terrassa, 4 persones per taula. Grans superfícies tancades, en la fase 1, també ho explicàvem ahir aquí al Món RQ, i l'altra és la possibilitat d'aixecar el confinament local durant les festes de Nadal, que si les dades són bones, ho podríem fer. Saps?
Com ho sé? Però això de les dades són bones, jo ara podria aixecar. És molt ambigu, no? Sí. Dic que això de les dades bones és molt ambigu, perquè el criteri l'hem anat canviant. Jo recordo que ells van posar uns paràmetres d'unes dades que ara s'està plantejant una desescalada que no compleix aquests paràmetres.
Mm. Bueno, la necessitaran un exèrcit per a controlar la gent. Mm. Un cas,
escolta, permeteu un moment que anem acabant. Vinga, un instant, 10:47.
Per molt que t'hi entossudeixis, els antibiòtics no curen virus com el de la grip o el refredat. No alleugen el dolor ni la febre. Només serveixen per tractar infeccions provocades per bacteris i si els fas servir malament deixaran de funcionar quan et facin més falta. Perquè puguin seguir curant, fes-los servir només en recepta, tant per les persones com pels animals. Perquè no, els antibiòtics no valen per tot. Govern d'Espanya.
La setmana de Black Friday d'Amazon ja és aquí. Així que pots comprar regals a última hora i quedar com un cutre aquest Nadal o... comprar ara i ser l'heroi de la família.
Uau! Quin regal!
Setmana de Black Friday d'Amazon. Del 20 al 30 de novembre. Compra ara, gaudeix després.
Tòpic 1 sobre els cotxes. N'hi ha que tenen de tot menys tecnologia. Tòpic 2. Si a sobre són grans, són més cars? Trenca amb els tòpics. Canvia d'opinió amb el Black Friday Jeep amb 3 anys de garantia, 3 anys de manteniment i 3 anys de serveis premium. I descobreix les noves versions Jeep híbrides endollables, només per unitats en estoc. Consulta les condicions legals a jeep.es.
Tots els avenços sobre el càncer en un mateix centre. El nou Institut d'Oncologia Avançada ofereix les proves diagnòstiques més precises i els tractaments més innovadors, amb l'experiència i la medicina personalitzada d'Atris i Sanitas. Institut d'Oncologia Avançada, al costat de l'Hospital Sanit Estima. Demana consulta o una segona opinió al 932-534-408. 932-534-408.
A Capravo, del 19 al 22 de novembre, mig filet de vaca a 14,95 € al quilo i la patata nova selecció a 99 cèntims al quilo i moltes més ofertes a la teva botiga.
Capravo, així de bo.
com anem? Sóc jo, el pesat del vostre cap, sí. Mireu que amb això del teletreball no podrem trobar-nos per repartir la loteria de Nadal i fer un vermut. Però no ho sé, i si fem una videotrucada? Així us passo el número del dècim i la fem petar una estona, eh? Què us sembla?
Aquest any comparteix com sempre, comparteix com mai. 22 de desembre, Loteria de Nadal. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
¿Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Oli Encara, l'oli nou de la cooperativa de la Selva del Camp i de l'Aleixar, ja és aquí.
Amb 120 anys d'història, ha estat considerat dues vegades com el millor oli de l'Estat.
Te'l portem a casa a preu de molí. Comandes al 977-844-125 i a coselva.com.
Oli Encara, el bon gust amb més història.
Com serà l'agència del futur? No ens cal una bola de vidre perquè el futur ja és aquí. Només cal estar molt atent a què fa ara mateix el sector publicitari, que s'està especialitzant, reforçant i agilitzant a tota velocitat per fer front a una situació molt complexa. Escoltem Rosa Romà, degana del Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya.
En 6 mesos, la pandèmia ens ha teletransportat a 6 anys, tant en hiperconnectivitat i relació amb entorns digitals, com també en canvi de valors. Això suposa una tensió creixent entre aquelles empreses i actors que s'adapten més ràpid i aquelles empreses i actors que estan encara estudiant com s'han d'adaptar a una situació futura que és completament imprevisible.
Per saber-ne més, no us perdeu el tema del mirador de la comunicació i el màrqueting a lavanguardia.com.
RAC 1.
A l'asseguradora Mútua Terrassa estem fets per tu. I els problemes hi trobem solucions. Per tu.
Per mi.
També per mi.
Els serveis i la quota s'adapten a tu. Amb una assegurança de salut ajustada al que necessites. Per tota la vida. Perquè a l'asseguradora Mútua Terrassa estem fets especialment per tu.
La roba, els productes químics, el vi, els cotxes, els medicaments, els electrodomèstics, els embotits.
El Port de Barcelona és la porta per on exportem tot allò que produïm perquè la nostra economia no s'aturi i el país segueixi endavant. Port de Barcelona, la porta de Catalunya al món.
Un híbrid endollable, un elèctric, un dièsel.
Carinyo, desperta't.
M'estic tornant boig amb el tema de comprar el cotxe. Què faig?
Doncs anar a Kia, perquè tenen tota mena de models perquè trobis el que millor s'adapta a tu.
Si no hi és en un concessionari Kia, és que no existeix.
A Kia, tu tries el que condueixes.
T'esperem a Integral Car, el teu concessionari Kia a Terrassa i Sant Cugat.
Aquest any reparteix sort amb el Cau del Drac. Tria el teu número i compra la loteria al Cau del Drac. Loteria Vic.es, amb secció privada per la teva empresa. Informa-te'n, el Cau del Drac, l'administració de loteria que ha repartit més de 580 milions d'euros els últims 20 anys. Compra il·lusió a loteriavic.es.
A l'asseguradora Mútua Terrassa estem fets per tu. I els problemes hi trobem solucions. Per tu.
Per mi.
També per mi.
Els serveis i la quota s'adapten a tu. Amb una assegurança de salut ajustada al que necessites. Per tota la vida. Perquè a l'asseguradora Mútua Terrassa estem fets especialment per tu.
Verd, vermell, blau, negre, el BMW que vulguis. El tens. Aconsegueix el teu BMW seminou amb les millors ofertes de l'any en els Color Days de BMW Premium Selection només fins al 30 de novembre. Entra a bmwpremiumselection.es/colordays o visita'ns a la xarxa de concessionaris BMW de Barcelona i omple el teu garatge de color.
No marxis sense esmorzar. És l'àpat més important del dia.
Al Fornet som superfans d'aquesta frase de les mares. Per això ara pots demanar l'esmorzar a través de la nostra app o al fornet.com. Fes l'encàrrec, recull-lo a la botiga o rep-lo a casa o a l'oficina sense sortir. Al Fornet, per començar amb energia i per qualsevol altre moment del dia. Descarrega't l'app.
Visquem una tardor emocionant amb les millors històries. Aconsegueix amb La Vanguardia una col·lecció de 8 llibres bestsellers dels millors autors i endinsa't en la lectura com mai. Primera entrega, La clave està en Rebeca, de Ken Follett, per només 6,95 €. Aquest cap de setmana, amb La Vanguardia.
Mundo Deportivo és molt més. És veure un espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Vols escoltar una notícia bomba?
Informació de servei. A partir d'aquest dilluns, les 4 de la tarda seran les 3.
Vols dir que hi ha tanta pressa?
Així quedarà endavant, ja ho saps. Nissaga de poder. Cada dia a les 3 a 8 TV.
I això és bo o dolent?
Bo.
Ah,
què vols?
Infidels a quarts de 8.
Per nosaltres cap problema, no?
He fet un gall que un quiri.
No, no s'ha notat.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos
RAC1.cat. És fàcil.
El perquè de tot plegat.
5 minuts i les 11. Vàries coses abans d'acabar, eh? Res, vàries petites coses però interessants. La més interessant, al meu entendre, al marge de les xifres que han donat, molt important. Sergio Delgado acaba de publicar el tuit avui, dades esperançadores a l'informe diari de Covid-19, que confirma la bona tendència per sortir de la segona onada. Seguim entre tots, gràcies a tothom per l'ingent esforç. És a dir, això és una bona notícia, reitero, perquè el propi director de Protecció Civil ja alerta en el bon sentit de la paraula, de que les dades són millors que les que teníem fa uns dies, suposo que per començar la desescalada, que ens explicaran a la una del migdia, que és l'altra notícia, Pere Aragonès i Meritxell Budó. Clar, i dius, bueno, ara amb el Marc Martínez Amat parlàvem, bueno, no hi seran la consellera de Salut i el conseller d'Interior, Alba Vergés i Miquel Samper. La resposta que en diu el Marc és que no hi seran, que és estrany. I sembla que la justificació del govern seria que és un pla global que afecta tots els àmbits i, per tant, com que afecta tots els àmbits, surten el vicepresident en funcions de president i la consellera de presidència. Doncs vinga, avall que fa baixada. Són 4 minuts per les 11, ho farem breu, com sempre, amb el Pere Mas.
Amb Palante, exacte. El filtrador que filtri bé, bon filtrador serà. La meva vida no té sentit bastir. Fins a la una al migdia, que és quan han de sortir els companys mariachis de la cosa del Covid i explicar-nos com ha anat. Mentrestant, aprovat general per tothom, perquè avui he parlat molt. Hem creat un debat públic i deontològic, crec que molt interessant, sobre com s'ha de filtrar i com afecta això, perdó, com s'ha d'informar sobre els atemptats i com afecta això a la societat. Tot i que al començament hem estat de felicitació, volem veure el pastís dels 50.000 Vanguardias amb Jordi Juan al capdavant en aquests moments, que s'han anat, ha fugit perquè havia de preparar coses relacionades amb això, igual que el Rafa Nadal, tots dos per diferents motius. Per cert, en Josep Martí, que prepari ja el llibre al secretari, o sigui, de publicació urgent. Haurà de fugir de Catalunya a continuació, això que quedi clar, però, i a més, vulnerarà el nom de secretari, que ve de mantenir els secrets, diguem-ne, però serà la bomba. La Neus, impecable anàlisi la que ha fet sobre les imatges i la seva publicació, dels atemptats, ens ha cridat l'atenció, almenys a mi, el tema millennials. Els millennials de la redacció eren els més proteccionistes. El Juli Bert, ojo amb els pescaclics de les pàgines web. I la Mar Poyato es va quedar infarapada perquè el jutge aquest, el Guevara, li va posar les imatges per sorpresa i ningú s'ho va esperar. Basté, has dit pasito, va a estar Perpinyà,
sí,
avui?
Sí, sí.
Va a estar Perpinyà? Existeix, per cert, o ja ha tancat? O...
No, existeix.
Ah, per pasito, i que passin per caixa, ja ho hem dit tres cops. I acabo amb una frase del Rafa, que ha fet com una mena de reflexió o apunt sobre el món sobiranista, el món indepe, que els últims 5, 7, 8, 9, 10 anys i la seva estratègia, que era, com que demà això serà el paradís, en relació a la independència, no cal que ho fem avui. I així ha anat.
Vinga, quedem. Gràcies a tots. Fins la setmana que ve. Que vagi bé. Eh? Que vagi bé. D'aquí uns moments, el gran recapte aquí al Bon Arracú del Banc dels Aliments.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, sé on siguis.
Borja Vázquez, Nayener, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido, seonsiguis.com. El perquè de tot plegat.
Aquest gest
és imprescindible per viure. Aigües de Barcelona ofereix als municipis una solució innovadora que monitoritza les aigües residuals i anticipa els rebrots de possibles virus. L'aigua és la font de la vida i aquesta pandèmia ha deixat clar la seva estreta relació amb la salut i la higiene. Disposar de subministrament d'aigua i sanejament de qualitat constitueix la millor protecció contra nombroses malalties infeccioses. RAC1 i Agbar amb el Dia Mundial del Sanejament.
Per molt que t'hi entossudeixis, els antibiòtics no curen virus com el de la grip o el refredat. No alleugen el dolor ni la febre. Només serveixen per tractar infeccions provocades per bacteris i si els fas servir malament deixaran de funcionar quan et facin més falta. Perquè puguin seguir curant, fes-los servir només en recepta, tant per les persones com pels animals. Perquè no, els antibiòtics no valen per tot. Govern d'Espanya.
Enguany, el millor saló del vehicle d'ocasió el trobaràs al teu concessionari Mercedes-Benz. Descobreix els vehicles premium d'ocasió de Mercedes-Benz Certified i emporta't el teu en menys d'un any.